La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia. Avui és 23 de setembre, dimarts 23 de setembre, el dia de Santa Tecla. I saben què vull? Jo vull demanar-li que el dia internacional d'avui desaparega. Perquè avui és el dia internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquets i xiquetes. N'hi ha frutes també en la tardor, eh? Frutes com, per exemple, el caqui, que avui serà el protagonista de la paraula del dia. Per cert, el que no hagi provat mai un caqui, que el prove, perquè és una fruta meravellosa en amunto, amunto, propietats. La paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Caqui. El caqui és el fruit d'un arbre de la família de les ebenàcies, conegut també com a caqui o caquier, i en la terminologia científica com a Diospyros caqui, que significa fruita del foc diví. Encara que l'arbre prové de la Xina, el nom caqui es prengué del japonès caqui. El fruit té una aparença semblant a la d'una tomata, però amb la pell de color taronja. La polpa, de consistència mucilaginosa, és molt dolça quan arriba al moment òptim de maduració. Si no, per la presència elevada de tanins, pot resultar aspra al paladar. El caqui té un alt contingut en provitamina A, que ajuda a mantindre en bon estat els ossos, així com la pell i els cabells. L'alt contingut en aigua i en fibra soluble fa que resulti molt adequat per a combatre el restrenyiment.
Patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
En Autoescuela Moros jugamos la Champions contigo. Cada vez que el Villarreal dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Moros somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Moros, cada vez más cerca de ti.
Y para más información, visita nuestro perfil de Instagram.
T'agrada patinar? Al Club Patí Villarreal tenim activitats. Classes per a xiquets i adults, classes d'iniciació a l'hoquei línia, patinatge en famílies diumenges, cursos intensius. Aquest setembre vine al pavelló Melilla i prova l'hoquei línia en les jornades de portes obertes. Dilluns i dijous, de 5:30 a 6:30. Tu portes els patins i nosaltres la resta. Club Patí Villarreal. Patina, juga i gaudeix. 675-05-90-72.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 4 i 5 d'octubre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 4 i 5 d'octubre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal. T'esperem.
Rey, conocéis perfectamente nuestra antigua ley. Por la noche hay que bajar la cabeza sin hablar. Cortar el maldito tallo al audaz traidor que alzó su flor a oscuras antes del albor. Pronto lo descubriré, he citado al comité. El giralona dormía de día huyendo del sol. El giralona giraba y miraba de frente a la pétalos blancos, un día escapó. La más alta recompensa, palabra de honor, al que encuentre sus semillas negras de impostor. Una nota nos dejó, acabaréis en un jarrón. El giralona con pétalos blancos un día escapó. Bellos y sin vida son.
Girasoles en Radio Villarreal en la 92.2 de la frecuencia modulada. A Sergio Martínez Bausá, bon dia.
Bon dia, Susana.
Sergio Martínez Bausá és regidor per Ciudadanos en Borriol. I l'acompanya Araceli de Moya, ella és coordinadora provincial de Ciudadanos, bon dia.
Hola, buenos días.
I vicealcaldessa d'Oropesa.
Sí, también.
Recién vicealcaldessa d'Oropesa.
Sí, desde junio. Antes era alcaldesa y hicimos el cambio.
I esteu així, Sergio, perquè en el ple de fa dues setmanes, és possible?
Sí, encara no les fa, però el dijous les farà, dues setmanetes.
Te van oferir, entenc que alcaldia te oferís la regidoria d'esports.
Així no és.
I vostè com a regidor l'accepta?
Evidentment, crec que entrava dins de la responsabilitat que comporta ser regidor i així no devia de fer-ho. Jo me vaig presentar a unes eleccions amb un programa electoral i quan l'equip de govern me proposa agarrar la regidoria de esports, pues evidentment no podia dir que no.
Un equip de govern que trau majoria simple i pacta en el Partit Socialista per a poder tindre una majoria per a poder prendre decisions. No obstant això, oferís una altra regidoria.
Sí, és un fet a destacar. La generositat institucional que ha tingut l'equip de govern és un fet a destacar, perquè és que no es fa falta ni oferir-me una regidoria ni tindré que pactar en mi ni absolutament res. I se disfruten d'una majoria absoluta per el pacte de govern que tenen, però encara així van entendre que per la trajectòria que jo portava aquesta legislatura, de fer una oposició totalment responsable i constructiva, pues que me mereixia pues tindre una regidoria i gestionar una regidoria. I m'ho van proposar i, evidentment, pues vas tindre que dir que sí, per coherència. Jo estic així per a treballar per el poble i per a fer de Borriol un poble millor i més gran, no per a desgastar a ningú ni fer una oposició totalment destructiva, com lamentablement està de moda.
En este cas, s'agarra una regidoria. Clar, jo ahir me pregunté qui és el que escauto si Sergio Martínez Bausà o, en este cas, l'alcalde o l'equip de govern ven la trajectòria de qui a l'hora de sumar-se. Perquè, clar, a aquestes altures ja han tingut temps de sopesar la forma d'actuar, no?
Sí, a veure, evidentment això no ha sigut de avui per demà. Això porta prou de temps pues, que s'està gestant. El que passa és que, evidentment, pues, tots pertanyíssim a partits i així pues, hi havia que parlar i tindre consentiments. Jo soc regidor de Ciudadanos en l'Ajuntament de Borriol, o sea, no decidís per mi mateixa. Ni. Evidentment, aquesta decisió la vas tindre que comunicar al partit, va intervindre pues, la executiva comarcal i inclús la nacional. I una vegada pues, va tindre l'autorització de tots i van veure pues, que era bo per al poble de Borriol i que no suposava ninguna amenaça per a ningú, perquè a la fi i al cap en la política local la ideologia pues, és molt relativa, més que res és gestió i intentar millorar la qualitat de vida de nostres veïns, pues, ho van tirar tot avant.
Clar, perquè en este cas, Araceli, com a coordinadora provincial de Ciudadanos, quan li comunica Sergio la decisió de entrar en coalició de govern amb Compromís per canvi el PSOE, ja s'ha governat, però amb Compromís.
Pues sí, la verdad es que nos llamó, me llamó personalmente y me comentó que le habían ofrecido desde la alcaldía, el alcalde Héctor, formar parte, bueno, de esos concejales con concejalías para trabajar por el pueblo, por Borriol. Y yo recuerdo que le pregunté, ¿pero eso significa que entras al equipo de gobierno? No. ¿Vas a cobrar por ello? No. Digo, pues adelante. Yo por mí lo veo estupendo. Lo único que puede pasar es que tus vecinos te den las gracias por trabajar y hacerlo de forma altruista para llevar esa concejalía de deportes y bueno, unas manos más, una cabeza más para sacar un área y de ayuda también al equipo de gobierno. Entonces yo lo planteé también evidentemente con el secretario nacional en Madrid de Ciudadanos, con Carlos Pérez Nievas, lo comentamos y bueno, él estaba también totalmente de acuerdo. Ten en cuenta que, aunque es cierto que estamos hablando de Compromís y tradicionalmente, bueno, pues todos los partidos se marcan esas líneas rojas de con quién pactarían o con quién no, evidentemente en Ciudadanos también ha habido una evolución en ese aspecto y yo siempre he defendido, ya en la cumbre de alcaldes en su momento ya defendí que teníamos que hacer una revisión de lo que son los pactos, porque no es normal un partido, en este caso como el nuestro, y hay más en la misma situación, y a lo mejor es un partido con pocos votos o que te vota poca gente y somos los que más líneas rojas tenemos. Entonces yo creo que eso era una cuestión también a revisar y analizar, teniendo en cuenta las competencias que hay en cada estamento de la administración. No es lo mismo alcanzar acuerdos de, bueno, pues para desarrollar actividades en un pueblo, que las competencias son las que son y son más, como ha dicho muy bien Sergio, de gestión. Si se acuerda el dejar todos los temas identitarios a un lado, si se quiere, se puede trabajar por el pueblo, dejando al lado pues esas cuestiones que al final quienes tienen competencia son los representantes públicos que están en las Cortes, ¿no? En el Congreso de los Diputados y demás. Entonces yo creo que hay que hacer esa revisión a nivel local, provincial, autonómico y nacional. Y dependiendo de las competencias y el alcance, pues hablar de un acuerdo, un pacto o lo que suponga en cada momento. Y en Borriol, desde luego, yo creo que es un orgullo tener representación ciudadanos y que esté trabajando codo con el actual equipo de gobierno, lo esté haciendo en sintonía y además, bueno, ayudando a sacar un área como es deportes adelante, ¿no? Y además, de forma altruista, como digo, porque encima no va a cobrar nada por esa labor, no forma parte del equipo de gobierno, con lo cual hay libertad de voto también en las cuestiones que ideológicamente puedan chocar unos y otros, está hablado, cada uno defenderá sus posturas y votará lo que considere. Yo creo que es un acuerdo muy bueno, es verdad que hay generosidad, yo creo que por ambas formaciones, y desde aquí pues también agradecer la confianza del equipo de gobierno que han tenido con Sergio, y bueno, y gracias también a Sergio, porque es eso, la postura cómoda sería, bueno, ¿para qué me meto yo ahora a implicarme que hay responsabilidades al llevar esa concejalía y encima hacerlo por nada? O sea, que yo le agradezco desde aquí muchísimo el que esté trabajando por su pueblo y también por ciudadanos, y además hacerlo de forma honesta, leal y siempre con las cartas sobre la mesa, ¿no?
Cuando hablamos, Sergio, quan parlem de a canvi de res, és a dir, Sergio Martínez Bausà deixarà les seues coses personals per a dedicar-li temps a una població a cost zero. És a dir, no cobrarà res per fer esta tasca de portar la regidoria
absolutament de res. Seguiré cobrant lo mateix que cobrava com a regidor de l'oposició. 150 euros per comissió i 150 per pleno. Tenim una comissió i un pleno al mes. 300 euros menos el descompte d'IRPF, 260 i pico euros. Si comptes que tinc dos pagadors, quan arribi la declaració d'Hacienda, pues...
acaba costant diners.
Sí.
Sergio, Borriol té habitants quants?
En estos moments crec que estem en 6.015, 6.010, allà estarà.
I hi ha el Partit Popular, veïns de Borriol, Compromís, el Partit Socialista
i Ciudadanos.
Cinc partits, cinc. I encara així a Ciudadanos trau un regidor després del que van viure en les últimes eleccions, perquè, sí, clar, així en esta casa tenim dos excepcions, val? Sí. Perquè en este cas la coordinadora provincial ha sigut alcaldessa durant dos anys en l'altra legislatura i dos anys en esta, i tu vas traure, i vostè, perdó, és que ara ja és un càrrec electe, bueno, ara ja és a vostè.
Bueno, si me trates de tu tampoc passarà res.
O sigui, està portant una regidoria del seu poble, és a dir, pesa una responsabilitat tan gran de com se fa les coses des de la formació de Ciudadanos que quasi assusta, eh?
Bueno, més que assustar, pues dona respecte. Assustar no assusta, perquè gràcies a Déu tenim experiència i treballem i mos fiquem per això, per aconseguir treballar i dur a terme certes coses, no? El nostre programa electoral i treballar per als nostres ciutadans. Per això que assustar no assusta, però sí que dona respecte, perquè a vegades és el que tu dius, en aquests dos moments pues, mos hem quedat a Aracelillo, en la província de Castelló, i d'acord allò que fem, pues, hi haurà una imatge o una altra.
Exacte. És molt important aquesta trajectòria política que estiguem veient fins que arribi el moment de tornar a decidir els nostres representants polítics. Quan arriben al ple, l'oposició ja sabia, és a dir, el Partit Popular i veïns de Borriol ja sabien que...
Quan va arribar al ple ho sabien, perquè una hora antes del ple jo me vaig sentar en ells en una cafeteria que n'hi ha fora de l'Ajuntament i es vaig comunicar el que anava a ocorrir. S'imaginaen, hi havia veïns de Borriol, s'imaginaen, el Partit Popular pues, suposa que també, però sí que es va agarrar un poc de sorpresa.
I la reacció d'Elx.
Bueno, no es va sentar molt bé, evidentment, però el que li té que sentar bé és a mi i al poble de Borriol.
Per què esports?
Pues perquè és una regidoria que conec prou. Jo tinc una trajectòria esportiva, pues, sempre he fet molt d'esport, ja l'havia duta també en el 2015. Uh-huh. El meu fill és molt esportista i és un àmbit en el que me manege prou bé.
Borriol, com té ese nivell d'esport a la població? És a dir, hi ha coses... lògicament que no sé, que una persona té en el cap, diu, jo faria tots aquests projectes.
Jo ne faria molts de projectes, però evidentment Borriol és un poble que té el pressupost que té i arribem pues, fins on arribem, no podem fer tot el que volem, però encara així crec que tenim una activitat esportiva prou rica i prou bona per lo que és un municipi com Borriol. Per exemple, ara el dia 26 uh-huh. tenim una marxa BTT que organitza el Club Ciclista de Borriol, que crec que és una de les proves de bici de per muntanya de les més boniques i bones de la província. A més, sempre se diu, no? En el món de la bici, Borriol és on nacen les trialeres. I és una prova pues, que val la pena. Val la pena estar allí, disfrutar-la, correr-la i bueno, jo invite a tots aquests bikers que encara no s'hagin decidit pues, a que vinguin a fer la marxa BTT de Borriol, que la coneixen de sobra perquè crec que és la 34 o 36 que se fa i saben el que és.
Està ben gestionada quan ajudes, per exemple, de Diputació, de Generalitat, és a dir, donat que l'entorn és l'adequat per a fer aquest tipus de mm-hmm. carrera, no?
Sí.
Està ben dotat?
A veure, Borriol està molt ben dotat des del punt de vista de sendes, pistes,
sí, sí,
muntanyes...
Borriol, sí. Però econòmicament...
Econòmicament l'Ajuntament de Borriol fa un esforç molt...
I les demés institucions?
I també les demés institucions. Me costa que Diputació crec que també dona subvenció a clubs esportius de Borriol.
Uh-huh. Perquè a tot això, clar... vostè agarra una regidoria uh-huh. en una quantitat econòmica, donat que el pressupost s'ha tancat, uh-huh. Que té que fer el que queda en el que hi ha.
Sí, però bueno, sabem estirar els diners. Uh-huh. En Borriol, lamentablement, no és com altres municipis que diners pues, no sobren, però que tenen prou. Borriol sempre hem tingut que estirar moltíssims diners i per la trajectòria que hem tingut, tu ho saps bé. Uh-huh. Portem 2 anys en el que n'hi ha un remanent positiu. Fins fa 2 anys sempre hem estat pues, mirant el cèntim. I com sabem fer-ho, pues, en el que quede se faran moltes coses. Per exemple, pues, ara pues, estic treballant en millores en el camp de futbol. El camp de futbol estan acabant les obres de rehabilitació de lo que eren els vestuaris i la cantina, que això va vindre per els plans 135 era antes, els plans impulsa d'ara.
Sí, clar, no, però és igual, és que nosaltres sí. Parlem dels plans que ja ven antes, ara sí. Són el plan impulsa.
El plan impulsa, ja tinc pressupost per a canviar malles de seguretat per a que no es balons nuis que l'autovia, tinc pressupost per a ficar un desfibrilador que tampoc hi havia, en el pavelló, pues, en el poliesportiu, també tinc pressupost per a canviar uns focos i ficar la tecnologia LED. També tinc un altre pressupost per a ficar un espill en la sala multifuncional que n'hi ha baix. I, bueno, poquet a poquet anem estirant els diners i anem fent coses.
Clar, el que passa és que, bueno, i a tot això, m'imagino que la família, quan vostè pren aquesta decisió, què diu?
Bueno, pues, com sempre... Sergio desaparece.
Clar.
Perquè evidentment això és faena i la faena pues, al final la tens que traure pues, llevant-te coses del teu temps personal. Intente tocar el mínim possible el temps de la família perquè no s'ho mereixen. Uh-huh. A més som una família pues, que ens agrada molt estar junts i fer coses junts. I intente pues, gestionar-ho de la millor manera possible. Ells estan un poc a viatjar, però sí que és cert que hi ha vegades que me diuen Sergio, ja està bé.
I la gent de Borriol, els veïns, què diuen?
Pues bueno, els veïns, pues, com en qualsevol lloc, hi ha de tot. Hi ha que li agrada, A veure, en general, els comentaris...
Bueno, que una persona que treballa de Baix, jo no sé si algú pot dir-li algo.
Bueno, sempre,
no sé,
sempre hi ha de tot. En general han hagut molts bons comentaris i la veritat que la gent...
Però tot el món té clar que Sergio Martínez Bausà treballa de Baix?
Pues segurament...
O sigui, que algú pensa que...
Segurament hi haurà que no ho tindrà clar i que no s'ho creurà. El mercat dia va tot.
Perquè clar, això sí que és algo a tindre en compte. Evidentment, en la política, dixo que diuen, no, és que els polítics volen el càrrec, pues per a, no sé, pues per a un pla, omplir-se el bolsillo, no, en este cas.
Jo sempre ho dic, o sigui, en els pobles, en on se poden omplir els bolsillos i on fan les maleses, no és a nivell local. Això sempre sol vindre per dalt, per les altes esferes. A nivell local, el 90% dels regidors de pobles treballen de Baix, pràcticament. Treballen per amb l'art, per vocació de fer coses per a la seva gent i per al seu poble.
Tal volta, perquè com estan els diners tan contats i fan falta d'altres coses, si ho té ànima de polític, ho prioritza i ho posa primer per a lo que necessita la gent. Sí. És que crec que tindria que ser un poc el fi, no?, d'un polític.
Ja, però en això de la política passa com moltes altres coses. Per culpa de quatre la paguem tots.
Però és que són quatre.
Sí.
Jo crec que hauríem de recapacitar un poc i dir quanta població n'hi ha política, no? És a dir, i si n'hi ha quatre escàndols, que a més se fan llarguíssims, no?, en les notícies, hauríem de ser un poc més cautos, no?, a l'hora de juzgar.
Sí, però aquests escàndols fan molt de soroll. Molt de soroll, és el que dicen la televisió, en els mitjans de comunicació, i al final és el que la gent sent. I el que la gent sent és pues, tot d'aquestes maleses. I ho se crea l'opinió d'acord amb la informació que té.
Farem una pausa de publicitat i ara anem a abordar el curs polític de Ciutadans. I ahir sí que tinc ganes de saber la tendència. Perquè ahir sí que vaig a conèixer el polític, que ara sí m'interessa conèixer.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Desde que mi madre vive en Domus Vivilarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivilarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Let's get ready to rumble.
Atención padres y madres, este septiembre el Club Esportiu Bàsquet Villarreal abre sus puertas para que los niños a partir de 3 años prueben sus entrenamientos totalmente gratis. Deporte, diversión, aprendizaje, valores y trabajo en equipo, todo en una misma canasta. Más info en el 643-381-390. Club Esportiu Bàsquet Villarreal, donde la ilusión siempre vota.
L'Ajuntament de Villarreal posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigui sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Vila-real, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Continuem parlant en Araceli de Moya, que ella és coordinadora provincial de Ciutadans, i també en Sergio Martínez Bausalles, està dins de la directiva provincial de Ciudadanos. El dia 27, nuevo curso político. Araceli, se hace en Alfafar Sedaví, ¿por qué?
Sí, pues mira, lo hacemos principalmente porque estamos a casi un año del aniversario de la catástrofe en la que perdieron la vida a causa de la Dana 227 personas. Es una manera de ayudar, de estar allí, pues además de ese apoyo moral, que por supuesto lo tienen todos los días, pero personarnos allí y además dar trabajo, porque al final lo que hacemos es acudir a uno de los negocios que, bueno, están empeñados en levantar la persiana todos los días a pesar de aquella tragedia, donde además de estas vidas que se perdieron, que son muchísimas, también la catástrofe dejó pérdida pues de negocios, de casas, bueno, infraestructuras y demás. Entonces es una manera de apoyar el estar allí y hacerles ese pequeño homenaje y ese apoyo también económico, bueno, pues yendo allí a celebrar el acto y luego pues una posterior comida de hermandad, como muy bien has dicho, de afiliados y simpatizantes.
Afiliados y simpatizantes, esto quiere decir que sean puertas abiertas. ¿Habrá que confirmar la gente que quiera ir?
A ser posible, sí, porque evidentemente si sobrepasamos, que vamos muy bien en lo que son las reservas, pues probablemente tengamos que otro local del mismo negocio pues por el tema de aforo, ¿no?
¿Y cómo se pueden poner en contacto? Imagina, ¿no? Están escuchándonos. Sí. Pues a mí me gustaría escuchar el programa político de Ciudadanos, sobre todo con la evolución, porque, ojo, ahora entraremos en ese tema. ¿Cómo se pueden poner en contacto?
Bueno, hemos enviado por redes sociales unos virales donde se pone pues un bizum, el menú, dónde va a ser el acto y demás. Y luego también a los que están dados de alta como simpatizantes, igual que afiliados, les ha llegado por correo electrónico.
Yo creo que habrá más curiosidad con la gente que no ha tenido ese contacto y que se resiste a pensar que España volverá a ser bipartidos o bipartidista.
Sí, la verdad es que llevamos ya una tendencia grande que se polariza. Se polarizan los partidos, las ideas, y en ese espacio pues nosotros tenemos presencia en ese centro liberal moderado de sentido común. Bueno, pues que no compartimos para nada ese escoramiento de la política, porque bueno, los extremos entendemos que nunca son buenos, se toman posiciones o decisiones muy radicales que normalmente dejan a gran parte de la población que no las comparte fuera del escenario social y político. Y bueno, creemos que al final el ciudadano de a pie, cuando hablas con él, te das cuenta de que los postulados que defiende son esos, los de la moderación, los del sentido común, la practicidad, y piensas para dentro, este señor es de Ciudadanos y no lo sabe aún.
Cuando te oigo hablar así, Araceli, pienso, fíjate que has tenido dos legislaturas, en las que en las dos legislaturas has sido alcaldesa, y en la primera legislatura pactas con el Partido Socialista, con todo lo que os unía y os separaba, y en la segunda legislatura pactas con el Partido Popular y con Vox, sí, que al parecer, en este caso sería Vox, y si hubieras estado con el Partido Socialista y Podemos, por ejemplo, por extremos de extremos, cuando nos ponemos a hablar de esto. Y sin embargo, has gobernado 2 años también como alcaldesa con el Partido Popular y con Vox.
Es que yo creo que ahí está la grandeza de un partido como Ciudadanos, el poder hacer de amalgama, de pegamento y también de moderación, porque si estás, también un poquito las ideas nuestras tienen que estar sobre la mesa y al estar, sin querer, se moderan los discursos. Se deja fuera aquello que pilla lejos de la otra parte, ¿no? Y es una manera, pues eso, de llevar un poquito a ese centro, pues un poco las decisiones que se toman. Yo creo que precisamente esa es la grandeza, porque si no estamos en un momento dado, lo fácil es irse hacia la izquierda, irse hacia la derecha. De hecho, ahora a nivel nacional está pasando un poco el discurso que está defendiendo el Partido Popular, está casi pues haciendo la competencia a Vox, es que están en esas, y el Partido Socialista con Pedro Sánchez también está de alguna forma usurpando los postulados de Izquierda Unida, ¿no? de la extrema izquierda, bueno, pues un poco queriendo ganar esos votos, y al final el centro, ese centro que yo creo que estamos la inmensa mayoría de los españoles, se queda vacía. Es verdad que luego llegan las elecciones y la gente, más que con la cabeza, vota con las tripas. Nos vuelven a hablar de la guerra civil, nos vuelven a meter a todos en las trincheras, los paredones, los rojos y los azules, y no salimos de ahí. Y mientras no salgamos de ahí, este país no puede progresar adecuadamente.
Claro, y es cuando, por ejemplo, en Bonanema Borriol, uh-huh. Que vos conoceu tots, i que en un moment donat, dins de les idees de cadascú, heu de fer el millor per a aquest ciutadà i que te diu que té la cera trenca, que no, que necessita uns serveis socials en condicions, que vol un institut. I clar, ahí és quan els polítics tenen que saber fer-lo realitat.
Aixina,
i com se fa?
Pues parlant moltíssim, negociant, ficant-nos d'acord, i sobretot tenint un poc d'empatia i escoltant-nos. Si al final no ens escoltem, no fem més esforç i tenim clar que estem per treballar per al poble, pues les coses no arriben a fer-se mai, perquè se genera la polarització, l'enfrontament, el que està ocorrint. No se tenen que fer les coses com jo vull, perquè és com se tenen que fer, i jo tinc raó i tu no. Però a veure, per què? Per què tu tens raó i jo no? Anem a parlar. Això tenim clar que tenia que arreglar la cera, val? Però com l'arreglem? Perquè la tenim que arreglar de la manera que tu vols i no de la manera que jo vull. Si tenim que arreglar la cera, que més doni d'una manera que altra. No? Parlem, arribem a un acord i arreglem-la, que és el que el ciutadà necessita.
És que si no s'arriba a un acord, la ciutat, la població no hi ha endavant. Però clar, està allò que cara al públic o en el moment donat te diuen si jo sé que tens raó, però és que no puc donar-te-la. Això és el que no acceptem en un poble. El que sí que és veritat, perquè passa en Orpesa, passa en Borriol, la gent mos coneixem i vos demanem explicacions.
Claro, ahí está. Y es lo difícil, ¿no? Llegar a esos acuerdos, como dice, que se traduzca, que al final el ciudadano de a pie, nuestros vecinos, lo que quieren es que se arreglen las cosas, que se hagan, y les da igual todo lo demás. Yo creo que hay gente ya que a nivel telediario tiene poco tiempo, le preocupa su trabajo, el tener trabajo, sí, una estabilidad, y ya todas las trifulcas que montamos o que podamos montar, es que ya les da lo mismo, lo que quieren son resultados. Y claro, todo lo que sea, no puedo, no me dejan, esto, yo por ejemplo, que soy una, pues hay muchas cosas que aunque quieras no puedes, tienes que intentar que salgan a través de del acuerdo, del convencimiento, de argumentos, de ceder, ponte la medalla tú, que me da igual, yo lo que quiero es que se haga también. La edad también, la mentalidad es más práctica, ¿no?
Sí, pero así. Eso es generosidad política.
Ya, bueno, pero claro.
Y uno tiene que ser generoso.
Tienes que ser. Pero lo que pasa es que si siempre somos los mismos, al final, pues el que no sigue la política, pues se cree que es fulanito que ha salido en redes poniéndose la medalla. Pero bueno, mira, pues ya está, es lo que hay. Al menos que en el tiempo que estemos nosotros, pues que se vea que se hacen cosas, que al final es lo que uno, la satisfacción es esa
también. Claro, porque también están los políticos avispados que durante el tiempo que están ostentando un cargo tienen visión de futuro y hacen que su ciudad, que su pueblo crezca, y esto los grandes partidos lo ven rápido. y van a pescar.
Pues también.
Pues claro. ¿Cuántas ofertas hemos recibido?
Bueno, algunas siempre, pero ahí se quedan, ¿no? Porque al final tampoco una entra al trapo. Yo tengo claro que estoy en Ciudadanos, que quiero seguir ahí. Otra cosa es que indaguemos, tanto personalmente como el propio partido, pues fórmulas, ¿no? De sumar, de coalición, de plataformas para alcanzar más peso a nivel provincial, autonómico, incluso nacional. Pero cada uno desde el puesto que está, ¿no? A veces sí que me dicen, ay, qué pena, con lo que te gusta la política y tal, y tenías que estar en un partido que tenga más tirón, y digo, ¿y dónde queréis que me vaya? Con el partido de Pedro Sánchez, ahora Koldo Cerdán, y el cuñadísimo, el hermanísimo y demás, ¿o qué queréis que me vaya? Con el Partido Popular ahora de Mazón, del ministro Montoro, es que no me sentiría a gusto. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que estamos en Ciudadanos con todas las consecuencias. Somos valientes porque las encuestas nos dan lo que nos dan. Siempre pensamos, yo soy muy positiva, tengo más moral que el Alcoyano. Digo, bueno, hay que dar esa opción porque también hay mucha gente que te dice que se siente huérfana, que ahora quién voy a votar. Bueno, nosotros estamos ahí. Y con toda la ilusión por ayudar y por tirar para adelante. Si nos votan bien y si no, pues nos iremos también a tomar el sol a la playa, pero eso no va a pasar, ya te lo adelanto, ¿eh? Estamos trabajando ojo mucho que luego, para que no pase
claro,
eso.
Claro, porque luego va a empezar a que, porque es que si tiráis ese voto es un voto perdido.
Ya, pero no,
esto,
eso no es.
Yo, no sé, a nivel local no pasa, ¿eh? Es decir, no pasa.
No, además, y yo creo que no tiene que pasar de ninguna de las maneras.
Pero a nivel local mira, seguro que no, ¿eh?
No, uno tiene su forma de ver y de pensar, yo lo he llevado siempre a la práctica. Y normalmente, por mi forma de ser, siempre he votado a lo mejor a opciones que en principio pues podría parecer que no van a tener nada. Pero a veces ocurre eso, que yo pienso así y digo, si mi voto es el que es, no se tira, es este y punto. Y si más gente piensa así, al final salen las cosas. No te tienes que dejar llevar por eso, porque ese ahora mismo, a nivel nacional, el voto útil, ¿quién es? Porque si oyes a Vox, es de Vox, es el voto útil. Si oyes al PP, es del PP. Entonces, bueno, pues llámalo como quieras, pero el que quiera una posición de centro, moderada, de sentido común, de progreso, de innovación, tiene que votar a Ciudadanos y ya está. En conciencia, luego veremos lo que pasa, pero si muchos llegan a ese punto y deciden apoyarlo, pues al final tendremos representación. Y nosotros con lo poquito que tengamos hacemos mucho. Estamos acostumbrados a sufrir, a ir contracorriente, a tener esa, sí, ante la adversidad nos crecemos. Y como estamos acostumbrados, como mucho multiplicamos, como los panes.
¿El 27 a qué hora?
Hemos quedado para ese acto y luego la posterior comida a la 1:30, pero estamos preparando previamente por la mañana la visita a varios municipios afectados por la Dana. Vamos a ir con concejales y representantes de esos municipios que están allí en el día a día. Nos van a enseñar pues infraestructuras que deberían, ha pasado casi un año, resueltas y que no lo están. Y vamos a visitar algunos puntos pues débiles, como te digo, y muy importantes que deberían estar, y vamos a ver qué podemos nosotros proponer y hacer, ¿no? Porque justamente en el inicio del curso político lo que vamos a hacer es una serie de propuestas y además de visitar estas zonas y ver también qué podemos aportar para ayudar, ¿no? Porque, y sobre todo, poner sobre la mesa el que ha pasado casi un año y que se prometieron muchas ayudas y hacer muchas cosas y no se ha hecho. Pero todo esto de una manera que no sea sensacionalista, sino que vamos desde con toda la humildad del mundo de una forma discreta a ver qué se puede hacer y visitar la zona, porque yo creo que lo último que quieren por allí es ver a ningún político que vaya a hacerse la foto para no hacer nada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que son familias que están muy muy dolidas y muy tristes aún, y lo estarán mucho tiempo, y lo que quieren son ayudas de verdad y no tonterías.
El programa político de Ciudadanos, ¿ha cambiado?
No, el programa político de Ciudadanos, es las líneas maestras son las mismas de siempre. Lo único que cada, con la realidad de social y política de cada momento, pues nosotros hacemos nuestros posicionamientos y se los hacemos llegar a la ciudadanía. Eso sí que es así. Si cambia el panorama político, social y demás, evidentemente nosotros somos un partido vivo, vivo que se adapta a las nuevas circunstancias. Es lo que a veces decía, y de lo que yo me siento muy orgullosa, por cierto, la gente, es que sois muy, como decían, veletas. Pues gracias. O sea, lo que no concibo es que cambie el mundo, pasemos del siglo XX al XXI, y que tú sigas defendiendo lo mismo en el púlpito del Congreso de los Diputados y tu adversario también defienda su postura, ninguno de los dos se escuche, ninguno de los dos llegue a acuerdos, ninguno sea capaz de decir, pues mira, en esto tienes tu razón o en esto lo otro. O sea, gracias, yo prefiero que nos vayamos adaptando a las circunstancias, porque el que progresa es el que mejor se adapta, no el más fuerte. Y yo creo que Ciudadanos ahí tiene un punto fuerte.
Bueno, en este caso, para muestra un botón, porque es el caso de Borriol, es decir, Compromís y Ciudadanos dentro del mismo equipo de gobierno.
Exacto, ahí sí que ves, ha habido una evolución. Tal vez cuando surge Ciudadanos fuera de Cataluña, bueno, pues veníamos, ¿no?, muy resabiados,
muy marcados.
Y muy marcados por lo que estaba pasando allí, y desde luego no íbamos a tolerar que se desarrollara algo similar en ninguna otra comunidad autónoma. Entonces, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pues el Compromís de entonces seguía mucho la rastra, ¿no?, del pancatalanismo, de la independencia, de todo esto. Y nosotros, pues, estábamos muy firmes también en nuestras posturas para frenar.
Fíjate,
todo
has
eso.
Dicho, el Compromís de entonces, nosotros estábamos...
Sí, y yo entiendo que hemos evolucionado todos, es claro. Decir, la situación ha ido evolucionando. Yo creo que Compromís, desde mi punto de vista, también se ha dado cuenta que al final lo que quiere es defender pues las tradiciones, la cultura, la realidad que se vive de los valencianos, y en ese punto, entendido, podemos perfectamente ir de la mano, porque queremos lo mismo, defender la cultura, las tradiciones, el idioma, todo, o sea, es que es donde estamos, donde ahora mismo nosotros en particular, y queremos lo mejor para nuestro territorio. Entonces, dejando al lado esas otras cuestiones que nos sobrepasan, como cargos locales, en este caso, bueno, pues podemos ir perfectamente de la mano, porque es que nosotros siempre hemos defendido el diálogo, el consenso. Es verdad que a veces es complicado llegar a acuerdos si el que está enfrente, como pasaba en sus momentos con ETA, se sentaba a la misma mesa y ponía la pistola encima de la mesa. Eso era muy complicado negociar, pero con todo lo demás se puede hablar las cosas.
Pero se llegó.
Incluso, sí. Incluso.
Se llegó a decir, no, vamos a guardarlo, vamos a empezar a hablar.
Es que si no era imposible, o sea, no se
claro.
puede.
Pero para esto está la política, claro, es decir, claro. Nosotros no queremos ni broncas ni riñas los ciudadanos,
no.
Queremos acuerdos.
Yo, todo el mundo, siempre que eso dice, es que estáis siempre peleando unos con otros, te dicen, ¿no? O sea, es la visión que tienen de nosotros es mala en ese sentido. Yo creo que lo que tenemos que aportar a la política es la diplomacia, el consenso, el diálogo y alcanzar acuerdos, al menos de mínimos, ¿no? Los acuerdos de mínimos, y a partir de ahí generar confianza e ir ampliando, ¿no?
Pero siempre se ha hecho de la misma manera, es decir, cuando han llegado a acuerdos de cosas totalmente distintas, han dicho, bueno, comencemos, ¿no? Pues esto era un comienzo.
Es así. Luego, por ejemplo, lo que dices de los grandes acuerdos, un pacto de... Nosotros siempre hemos pedido un pacto nacional por la educación. Todavía está sin hacer. No puede ser que cada vez que cambia un gobierno cambiemos también todas las leyes, porque ya no es que volvamos locos a los ciudadanos de a pie, es que nos perjudicamos enormemente como país, y hasta que eso no lo vean. Ahora mismo, en el inicio de curso político, lo que vamos a plantear es una revisión de la normativa que afecta precisamente a las administraciones que están más cerca de los ciudadanos, que son las administraciones locales. La ley de Hacienda local, donde se organiza todo el funcionamiento y organización de ayuntamientos, de entidades pequeñas, pedanías, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando con unas normas que no contemplan, en muchos casos, la realidad de los avances tecnológicos que tenemos, las herramientas que tenemos hoy en día, por ejemplo.
Claro, pero esto se llega a entender cuando una persona es alcaldesa de una población.
Sí, se entiende mejor.
Claro, ¿verdad? Y te das cuenta que dicen, no, la ley... se dice, no, es que esta ley hay que cumplirla, pero señores, que no estamos preparados, aquí no tenemos herramientas.
Exacto, es que esto ahora mismo, evidentemente, luego figuras que han quedado muy obsoletas, como los habilitados nacionales, interventores, tesoreros y sobre todo secretarios generales, hay que revisar sus funciones y acotarlas a lo que hoy en día puedan hacer sin invadir otros ámbitos en los que la tecnología mismamente, claro, ya soluciona.
Sacarles la utilidad.
Claro, es que estamos con figuras del siglo XIX, como aquel que dice, y sí, estamos en el XXI. Evidentemente nos falta el sereno, que casi es al único que yo dejaría, fíjate, porque eran graciosos. Sí, sí. Y se te olvidan las llaves y te abrían el portal. Pero el resto, o sea, hay que revisarlo todo. Yo creo que eso es modernizar. Hacer que la burocracia no sea tan plomizo, porque es que eso nos hace, vamos, nada competitivo.
Nos ralentiza.
O sea, y no somos competitivos, ni empresarialmente, ni nada.
Exacto.
Por culpa de eso.
Y hace que las grandes empresas opten
por irse fuera.
Exacto.
A países donde crear una empresa lleva horas. Ya no te digo días, horas. Y luego hay una fiscalidad acorde. También pedimos en el inicio de curso político la revisión de la financiación de las comunidades autónomas, que sabéis que estamos infrafinanciados aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues poner nuestro granito de arena en esa línea y, bueno, ser pesados y contundentes, bueno, pues para que se haga algo, se remueva algo aquí, porque si no hay cambios, no podemos tampoco esperar que cambie nuestra dinámica como país.
El 27 de septiembre a la 1:30
Alfafar Sedaví, allí daremos ubicación y bueno, allí nos encontrarán, verán alguna banderola naranja seguro por allí.
Seguro.
Bueno, es lo normal.
Claro.
Tendremos gente que vendrá.
Sí, vienen de la Dirección Nacional, viene el Secretario Nacional, Carlos Pérez Nievas y algún miembro más también de lo que es el Consejo Nacional y demás nos acompañarán y bueno, pues bien, seguimos ahí esperando también que vengan y nos den noticias, ¿no?, de cómo van las cosas por Madrid.
Pues Araceli de Moya, coordinadora provincial de Ciudadanos, también Sergio Martínez Bausá, de la directiva provincial, concejal de Borriol, vicealcaldesa de Oropesa, bueno, y una larga trayectoria en política, es decir, que os habéis batido en el cobre en varias plazas, ¿no?
Sí.
Os habéis dejado muchos pelos en la gatera. Sí. Dicen que en un buen acuerdo se tienen que dejar los pelos en la gatera, ¿no? Si no, no es un buen acuerdo. Pues gracias a los dos por haber venido.
Gracias.
Muchas
a
gracias
a ti.
Gracias. no está en el aire, me resulta inalcanzable. Se diluye en un instante y lo deja todo firme, oscuro y en el borde del desastre. Algo que sirva como sé muy bien qué darte, solo tengo hueso y carne, tengo que recuperar el alma que ahora mismo está en el aire, me resulta inalcanzable, se diluye en un instante, tengo que recuperar algo que sirva como
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Villarreal mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
¿Ese paseíto en barco? For you. ¿Un cursito de buceo? For you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ara sí, arriba el moment de treure el màxim profit. Penses en climatitzar la teua llar? Sense cap dubte, Andrés Roca és la solució que necessites. Som experts en instal·lacions elèctriques, domòtica, xarxes i les últimes tecnologies. Perquè tant a casa com al teu negoci, treballem sempre a l'avantguarda per optimitzar recursos i reduir la factura de la llum. Andrés Roca, energia que connecta amb tu. Avinguda Cedre 23 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz. Dile a la gente que no, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no, 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 que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más. Pero al final tú caerás, puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor.
Thank you.
I ara tinc així el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, Juan Cardà. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tots els anys tenim un destac en ruta.
Bueno, per parlar-ho bé, diríem que els anys impars, perquè els anys pars fem la fira destaca pròpiament dita, que està ja configurada i consolidada en Vila-real. La destaca en ruta la vam encetar en el 2017 i eren els anys impars en els quals la fira destaca no la celebrava. I el que se tractava és fer una aproximació de la fira destaca de Vila-real al llarg de les comarques de Castelló. Això va ser el fet.
I enguany, que és any impar,
correcte,
toca a on?
Pues enguany anem a fer-la en una població que ha estat molt golpejada per el tema de tancament de lo que va ser la indústria de la Marie Claire. És a dir, m'estic referint a la població de Vilafranca. El proper 2 i 3 d'octubre celebrarem aquesta fira destaca en ruta. Va ser tres edicions aixina en ruta que hem programat. La primera, en el 2017, va ser en Vinaròs. La segona, el 2019, que la vam fer en la Vall d'Uixó. En el 2021, si no m'equivoque, la vam fer en Oropesa. En el 23, que va ser el passat, l'última destaca en ruta, en l'Alcora, i està en la zona dels ports, concretament, com acabé d'anunciar, en Vilafranca.
Juan, quan se comença a fer destaca, la fira destaca, preveies que tindria aquesta dimensió?
La veritat que no. La fira destaca la vam començar, la vam encetar en l'any 2014, dos anys després d'haver-se creat la Càtedra d'Innovació Ceràmica a Ciutat de Vila-real, i tot va ser arrel de que vam programar unes activitats de cara més a la divulgació científica, no? I vam veure com hi havia interès socialment, així en Vila-real, la gent s'hi va interessar molt, i això ens va animar a que extendirem un poquet més, és a dir, que aproparem el que era la investigació que se feia, la investigació científica i tecnològica que se feia en les universitats, pues, apropar-les més a la societat, que no fora una barrera on totes aquestes activitats se fan més de cara a dins del campus, sinó que exterioritzem a la societat el que avui en dia, fixa't bé, qui se naixement de la Fira Destaca va ser un aconteciment a el que avui està en boga de dir que la ciència se té que socialitzar, se té que apropar a la societat. O sigui que en l'any 2014 ja vam pensar una idea, anticipar el que avui en dia podem parlar ja de 11 anys després, estem divulgant, s'està promocionant, de trencar barreres i que siga accessible a tota la societat.
Que siga una cosa quotidiana a la ciència, és a dir, que no siga algo per a uns pocs i privilegiar, sinó que estiga a l'abast de tot el món.
Efectivament, perquè al fin i al cap tot el que s'explota científicament acaba desenvolupant el que és ciència bona, que diem, aplicar sempre al consumidor, que és a la pròpia societat. Tots els avanços que avui en dia vegem en el camp que vulguis, en la medicina, en el camp de la salut, el camp de la comunicació, la intel·ligència artificial, tots aquests coneixements, tots han recaigut en benefici de la societat, i veiem com portem dia a dia una acceleració de lo que és aquesta evolució científica i tecnològica.
Tot està sustentat damunt de la ciència.
Però que tot arriba a la societat, al final és la consumidora.
Clar.
Per tant, deu de conèixer com s'elabora, com se desenvolupa un programa d'investigació, quant costa de desenvolupar, per exemple, una vacuna, no? Quan vam veure en el Covid en quina rapidesa se van traure diverses vacunes i en quin període més rècord.
Quina capacitat se va té poder. La humanitat de manejar-se.
Per lo bo i, desgraciadament, també per lo ruïn.
Però per lo bo també.
Però n'hi ha que resaltar-lo bo.
I la ciència... és que la ciència ben utilitzada o mal utilitzada és tan constructiva com destructiva, no?
Correcte.
Entonces, però tindre-la com algo quotidiano, i clar, la ciutat sí tenia missa catedra, per tant, se decidís començar a portar-la a llocs, no? I, per exemple, arribarà a Vilafranca i què presentarà?
Correcte, és un repte, sobretot quan ens arrimem a aquestes comarques de l'interior, que són comarques més despoblades, més deprimides, on desgraciadament han patit aquesta crisi, com ha sigut un col molt fort, no? El tancament de l'empresa aquesta dedicat al teixit i tal, no? Com ha sigut Marie Claire. Llavors, se tracta de veure com transmitim una ajuda o un sentiment de superació, de veure quines ferramentes podem tindre allí en el qual podem dinamitzar l'economia. I aquests són els objectius que intentem fer també en la Fira Destaca en Ruta. És a dir, donar un aire d'optimisme, un aire de que tenim que superar tots els inconvenients i aquestes ferramentes que ens basem sempre són en base a la ciència i a la tecnologia. Ens acomodem als aspectes socioeconòmics d'on anem. En aquest cas, en aquesta zona, que és una zona avui en dia s'ha quedat en un àmbit més d'economia primària rural, ganaderia, però també, perquè no, podem explotar tot el tema el que seria com un turisme rural, oportunitats que n'hi ha. Per què? Perquè tenim uns paratges naturals estupendos, tenim proper d'allí ciutats molt emblemàtiques, tenim Morella al seu costat. Per una persona, imagina que vinga des d'Inglaterra o vinga d'un país nòrdic, les distàncies que nosaltres sí podem veure, ui, d'ací a Vilafranca n'hi ha, pues no sé, que n'hi ha 80, 70 quilòmetres, mos parim molt lluny. No? Però per un que vinga de fora tant, com un país nòrdic, això no són distàncies. Clar, un pot estar vivint en la costa i entrar a l'interior o al revés, a l'interior. Sí. I, com dia, les tecnologies ens faciliten. Avui en dia l'internet, el wifi, etc., ens permetiria el teletreball en una zona que realment és estupenda, en la tranquil·litat que se respira en plena naturalesa. Són llocs idòneos, en espais naturals, que pots desenvolupar el teu treball des d'allí fent el teletreball. Per què no explotem tot això? I estem, ho pot viure allí en Vilafranca i apropar-se al revés, apropar-se a la costa. I això li costa pues, una hora. O no. Això no és res. Jo acabo de vindre de Bogotà, en Colòmbia, i per anar d'una punta a l'altra de Bogotà tardava més de 2 hores.
Sí.
I no eixia de la ciutat.
Sí, sí.
Així, en 2 hores, imagina que ens cruzem
tota
la província i més. No?
No, però és una forma d'explicar-lo, totes les vies que poden tindre i de dir-li que això se pot lograr i és més, que s'ha de lograr.
Entonces, volia anunciar també com una primícia pues, que la conferència inaugural tenim el plaer i l'honor d'un company de la universitat i del meu departament que acaba de jubilar-se, que és el professor Miguel Cardauzó, Pedro Miguel Cardauzó. Ell és un catedràtic de química orgànica i en l'especialitat orgànica, però que ha treballat molt en temes de la química aplicada a la medicina. I un cas particular va ser un estudi que se va treure fins en televisió espanyola respecte a un oli tret d'una oliva blanca, que el qual pareix ser que van demostrar que tenia propietats curatives en algun tipus de càncer. Llavors ell va donar la conferència inaugural, la vaig demanar, encetant el seu nou, la nova activitat com allà jubilat, i va parlar molt sobre agricultura i ciència unides per a salvar vides. Jo crec que millor tema per al paratge en què estem és impossible. No haver-lo triat. I una personalitat en la trajectòria dilatada, Pedro Miguel Carda és d'ací del poble també, de Vila-real, i ha sigut un excel·lent docent i un excel·lent investigador. Pues bueno, tenim, ja dic, el plaer i l'honor de tindre.
La inauguració serà el dia 2?
Efectivament, està planificat que el dia 2, després d'una sessió inaugural a les 10 del matí per les autoritats, pues, tindrà lloc aquesta conferència inaugural que acabo de comentar pel professor Miguel Carda. Després n'hi haurà una visita als estants, sigui un protocol molt semblant al que fem en la Fira Destaca a Sant Vila-real, i n'hi ha una exposició també d'empreses, centres tecnològics, demostratius,
¿Saben quantes intervendran en esta fira d'estaca en ruta?
Bueno, d'empreses.
Sí.
Pues entre empreses i estants divulgatius de centres tecnològics n'hi haurà aproximadament uns 20 i algo.
Està molt bé, eh?
Està molt bé. Inclús n'hi ha un... Mira, anecdòticament ens ha arribat una petició des d'una ONG, que se diu CESAL, que treballa junt a la Universitat Politècnica de València, que ens està demanant també la presentació en la Fira d'Estaca. Volen que vindre a la nostra fira, estan pensant en un programa per l'any que ve o d'ací dos anys inclús, que vull dir que estem rebent peticions de cara a un o dos o més anys per vindre, o sigui que es motiva, això per nosaltres és un orgull de que es comencen ja la gent a conèixer-nos al llarg de tota la comunitat. Com dia, l'estructura de la fira va ser curta, aquesta edició serà dia i mig, un dijous, el dia 2, i el divendres està migdia. Però vull destacar tres meses de reptes que volem desenvolupar. Una, que seria el propi dijous també, després de la inauguració i la conferència inaugural, que seria dedicar als reptes de la transició energètica i mediambiental. L'altra mesa de debat se farà en el tema del mateix dijous, per la vesprà, sobre gastronomia i producte de qualitat de la província de Castelló. Estem tots al voltant també d'aquest tema turístic rural. I una tercera mesa de reptes la tenim planificada pel mateix divendres 3 d'octubre sobre oportunitats que se plantegen front al despoblament a través de la transferència científica i la innovació. Vull dir que són tres meses molt enfocades a aquest entorn que tenia avui la demanda de
l'impuls. I van lligades, també van lligades una en altra, perquè clar, si parlem de gastronomia i si parlem de despoblament, és a dir, treu-li partit en la zona en la que estic i ses meses de...
I arrete.
Jo crec que van lligades, referir jo perquè hi haurà gent que s'haurien d'escoltar cada una d'elles, perquè crec que és d'aquesta manera que li seguirien el fil a esta ruta, està destacant ruta,
Correcte. Hem intentat d'aquesta forma acoplar-ho, com te deia, a aquesta troncalitat. Nosaltres sempre que anem a la fira de destaque en ruta sempre intentem un poquet mimetitzar-nos, vale, la paraula esta, en aquest mig, no? Quines demandes són les que anirien bé per a debatir i comentar. Vull resaltar també que el dijous, després de la mesa de repte que ha comentat, n'hi haurà una activitat especial d'un show cooking, en què n'hi haurà una degustació a càrrec d'Emilio Pons de l'Escudella, allí de Vilafranca, també de Víctor Deusdat i Elena Martín de Riviscolem, el Ring de Cintorres, de Rubén Miralles, de Rubén Miralles de Vinaròs, del restaurant Rubén Miralles, i de la Raquel Ferrer del Mesón del Pastor de Morella, d'una representació de restaurants emblemàtics dels tants que tenim per sort
oferint els productes de la nostra zona, no?
En
aquest moment en el que la gent el que està fent és aquesta primera presa de contacte entre empreses, gent que va sentir les ponències, és a dir, és un bon moment en el que se poden compartir sinergies.
Cada mes de reptes, vull dir també que sempre va obrint-se en una conferència que diem introductòria, no? Jo destacaria també que per el divendres contem entre les vàries que tenim totes molt interessants la que ens va donar el professor, el doctor Xavier Querol, que és un investigador molt renombrat procedent de Morella i que treballa en el CSIC, concretament del grup EGAR de l'Institut de Medi Ambient.
Sí.
En Barcelona, en Catalunya, i perteneix al Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ell parlarà sobre els reptes del clima i la qualitat de l'aire exterior-interior. En el seu dia ell va ser un dels estudiosos de com impactava la central tèrmica d'Andorra en totes les comarques d'allí de Morella. I la de clausura em vull buscar a un jove investigador, així n'anem promocionant també als nostres joves, i la farà també el doctor Jaime González Cuadra. Uh-huh. Ell ha sigut un investigador que s'ha format en el meu grup d'investigació de la universitat nostra, Jaume I, però ara s'encontra en estància postdoctoral en la Universitat d'Aveiro. Entonces, va parlar ell un poquet sobre el que és la depuració de les aigües agrícoles i industrials i el seu reutilitzament en la comarca on també el tema de l'aigua és un tema que és escàs i a més molt valorat, no?, per el que veiem. I que
la correcta depuració.
I el que se necessita és una correcta depuració.
Hombre, quan decidiu a Juan anar a Vilafranca, com rebre les activitats del poble esta iniciativa?
Bueno, sempre és ese rapte que jo te dia, no? Pues la gent no està acostumbrada a aquest tipus de fires. Quan parles d'una fira, pues pareix ser una fira de joguets i una fira de demostrativa d'altres coses, d'altres articles. Però no estan tan acostumbrats a lo que és una fira científica, no? On no anem allí ni a comprar ni a vendre res en concret. El que se va donar és una exposició de com se realitza la investigació i la investigació com ens pot beneficiar per un futur que és immediat, perquè avui en dia se transmetís molt ràpidament.
Home, són alternatives. Jo crec que, jo imagino que des de l'Ajuntament se vos obrir les portes de part en part.
Efectivament, pues, allí, tant per part de l'alcaldia com també el tenint d'alcalde, vull destacar també la mancomunitat d'allí d'esports, de mancomunitat comarcal d'esports, que s'ha embolcat en el tema. Altres entitats, pues, lògicament, des de la Universitat Jaume I, on jo perteneix, com l'Ajuntament de Vila-real, que és el que mos patrocina la càtedra com a responsable últim de la fira, pues en això pues, sempre tenim aquest recolzament. Altres entitats que van a vindre, pues, un problema de parlar i d'algunes que tenen les altres, però bueno, puc destacar l'entitat de la Diputació de Castelló, el grup FACSA, Simetria, Jujosa, Fundació Gerón, Renomar, Fundació Caixa Castelló, Càmera de Comerç, etcètera, una sèrie d'entitats que
sempre recolzen a la Fira d'Estaca.
Exacte.
O ha sigut perquè no estava a Vilafranca, no?
No, són entitats que tradicionalment... I vull destacar també el tema divulgatiu. O sigui, no sols és la fira és més dirigida, diguem, professionalment, sinó que també una pata molt important és la divulgació en els més joves. Seguim mantenint els tallers divulgatius, vindran col·legis no solament de la Vilafranca, sinó també de Morella, també col·legis de Benassal, esperem que també s'apunten, i farem uns tallers demostratius. En aquest sentit, pues, col·laboren la Fundació Caixa Castelló. Des de l'any passat ja van crear un premi en el qual fem un concurs a través de drons en els escolars. Els drons es manegen els professors per el tema de seguretat,
claro.
No toquen els menuts, però ells estan animant els seus professors conduint un dron i els que guanyen pues els dona un premi per visitar unes colònies que tenen la Fundació Caixa Castelló en Benassal, no?
Molt bé.
I després es passen una jornada allí. I la veritat, l'any passat, que ho vam inaugurar a Cim Vilarreal, va ser un èxit, els xiquets m'animaven molt, i en guany pues, continuem en aquesta tasca.
Pues, Juan Cardà, director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la ciutat de Vilarreal, gràcies per haver estat ací.
Pues, moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos sempre. Quan vulgueu, tornem.
Y desde todo el... tarde.
Autoescuela Amorós, jugamos la Champions contigo. Cada vez que el Villarreal dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Amorós somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Amorós, cada vez más cerca de ti.
I per a més informació, visita el nostre perfil d'Instagram.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 4 i 5 d'octubre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 4 i 5 d'octubre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. T'esperem.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux Especialista.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Totescans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal. Porque tus seres queridos se lo merecen.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICAM Iberia. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Yeah.
cambiar.
I ara anem a parlar amb Lluís Cabedo, ell és el creador i també el fundador de la pàgina web, pàgina de Facebook, d'Amics del Crist del Calvari. Bon dia, Lluís.
Bon dia, Susana.
De què anem a parlar avui?
Pues avui anem a parlar de dos persones que en la dècada dels 70, per qüestions professional 1 i per qüestió de crear un hobby d'ell i fer-lo realitat, indirectament va fer feliços a molts crios d'aquesta dècada, perquè va donar opció a que disfrutaren de la seva labor, no?
Uf, que bonico.
Sí, i en este cas pues són Vicente Castell, que és el fundador de la Pedriza. Qui no se recorda de la
Pedriza? De les Pedrisses.
En este poble o en esta comarca, perquè era el nostre bioparc.
Hombre, i tant que sí, i tant que sí.
O sigui, quants crios en plan pramis han anat allí com a recompensa per haver tret bones notes o en els seus pares en Pasqua. Era un dia lúdic per a diferenciar-lo, no? I després un altre, Batiste Gil Sitxet, conegut com el Rullo,
sí,
així a Villarreal, que tenia una fusteria prou d'ací del centre, a l'Arisco, te diré on, que es va fer famós per les trompes, no? Les peonzas. No?
Ai,
les peonzas, no?
Vaya.
Que jo dic trompes, però cada persona ho diu d'una manera.
Sí, no, així diem les trompes. Sí.
O la trompa, no? Però este home es va fer famós també per això, per fer... Va anar un crio una vegada i a raïs de que ho feia molt bé i tot, doncs pues, va crear tendència i cada vegada pues, anem tots els crios a que li farà una. I te conté. Pues en el primer del que anem a parlar avui és Vicent Castell. Per a poder parlar d'ell, mos tenim que situar, com ha dit antes, a la dècada dels anys 70. Vicent era un veí de Onda i per aquells anys va fer realitat el seu gran somni. I no era altre que adquirir terrenys per a crear la seva pròpia ganaderia al mateix costat del pantano de Sitxar. El seu ímpetu per fer cada vegada més gran el seu somni no va decaure en cap moment, i sent ja en la dècada següent, als anys 80, quan va decidir ampliar les instal·lacions per a crear un xicotet zoo. Estic segur que persones que, com us estaran escoltant ara mateix a Susana, que era, per aquells anys eren xiquets i que ara deuen rondar l'edat d'uns 50 anys, segurament sabrem del que estem parlant. Tu a lo millor no el coneixes perquè com tens 22 o 23 anys... Però això,
gràcies, no, gràcies, no gràcies, gràcies.
Però a mi sí que és veritat que jo soc d'aquests crios d'aquest nucli d'edat. La Pedriza, que era el nom que Vicente li va posar als terrenys on estava la seva ganaderia, se trobava situada en el municipi de Onda a l'altura del quilòmetre 15 de la carretera de Castelló a Ribesalbes. Va ser durant aquells anys 80 quan Vicente va obrir les portes al públic del Zoo Toros Bar del Cortijo La Pedriza. Tinc que dir-te, Susana, que per a tots els xiquets de la comarca d'aquells anys, La Pedriza se va convertir en el nostre bioparc particular, com t'havia dit antes, aunque en unes pretensions més modestes, evidentment. El seu zoo podien trobar pavos reals. Jo recordo que era entrar i veure pavos reals ahí en l'abanico, ahí a guer, no? Que sempre te llamava l'atenció perquè són animals que... I seguint el senderet que tenia la mateixa ganaderia d'allí, pues hi havia camellos, hi havia camellos quan això almenys se podien veure en Asia, a Àfrica, no? Cavalls, bous, evidentment, perquè si allí feien també activitats taurines, i altres xicotets animals de, pues, que sempre te llamaven l'atenció, i que, pues, això...
També n'hi havia monos.
Sí, jo...
Hi havia un puesto per a comprar els cacaus i tu els donaves els cacaus. Sí. És més, la gent que era assídua o que era més assídua és anar en els nostres pares i posàvem els de noms als monos, eh?
Sí, sí, no? Era... Ja t'he dit que una diversió diferent, que en aquells època no hi havia tant de...
Ni havia possibilitat de encomanar la paella en el mateix restaurant o també de fer-la.
Sí, 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 era pues això, en plan lúdic, en plan de passar el diumenge o passar el dia.
Molt bon ambient, un ambient molt familiar.
Sí, 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 que això quasi que avui en dia quasi que ho han perdut ja, no, no sé si tenim opció de... Bueno, hi ha puestos, com per exemple l'ermita de Sant Vicent de l'Alcora, que encara n'hi ha puestos que se poden torrar i fer paelles, però ja no tens el complement de veure animals, de veure altres coses, no? De...
Home, la vida ha canviat molt, evidentment. Sí. Allò ara no li donaria llicència per obrir, ni moltíssim menys, però sí que és veritat que en aquell moment vam tindre algo que no existia en la província de Castelló.
No existia, no? Entonces teníem cotxes xicotells, anaven supercarregats de gent i de trastos, ahí, les vaques i tot.
Sí,
ahí,
sí, sí, sí.
I per mi tira que una cosa tan és com que havia tanta gent i quan de trasto, però bueno.
Sí, i lo contents que anàvem, En que encara érem incòmodos, allò de que te tocava tu la punteta i fet una miqueta més cavallà que havíem d'entrar tots.
Sí, sí, i ara, per molt gran que siga el cotxe, ui, quin cotxe més incòmode, m'ho deixem de tot,
Sí, 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 sí.
Per això, el Cortijo també tenia una plaça de bous, com t'havia comentat, on tots els amants d'aquest noble animal podien realitzar les seues particulars capes. El Cortijo La Pedriza era un lloc perfecte per anar amb la família, per a menjar-se la mona de Pasqua, com ara estàvem comentant, o l'excusa perfecta per a cada xiquet que se portava bé i traguera molt bones notes en l'escola, que ara que és època de final de curs, doncs molts reivindicaen el
seu premi. Ara se'n van als parcs aquàtics.
Sí, ara se'n van a això. Però, bueno, i més cares, molt més cares els pares, ara que antes. Però demanar-li, pues, això als seus pares, que s'arrimaren a la Pedriza com un gran premi. Lamentablement, quasi a l'entrada del segle XXI, un dia va aparèixer la porta tancada al públic i ja no se va poder saber més d'este emblemàtic lloc. Vicent Castell va morir en un accident de tràfic al novembre de l'any 1983 i la seva família això, pues, va decidir pues, deixar el negoci, que ell en el seu dia era el seu gran somni i que indirectament va ser el somni de felicitat de molts crios de l'època.
I tant que sí, i un punt de reunió per a les famílies de distintes poblacions que se donava lloc allí i quantes amistats han eixit d'aquests punts de reunió.
Sí, sí. I parlant pues, d'un altre home que des del seu negoci i sense voler pues, això va fer molt feliços als xiquets de la seva època. La persona en qüestió era Batiste Gil Sitxet, més conegut com el Rullo, ací a Vila-real. Este vila-realenc, des de la seva serreria al carrer Sant Roc, va fer trompes o peonzas, pels que no sàpia el que són, per a quasi tots els xiquets de la comarca. Tinc que dir-te, Susana, que un dels jocs infantils de més influència de principis del segle XX era, pues, això, el jugar a la trompa. No n'hi ha unos com ara, que tenen internet.
Hi havia una verdadera tècnica?
Sí, sí, sí. Això no tot el món valia pa fer la... N'hi ha que en la mà i tot, la feia ballar i tot, O sigui, que això...
Les feia a mida, el Rullo. És sí, dir, sí. Ella no eren iguals, no eren totes i eren bajo pedido, no?
Sí, sí. La fusta en la que se feia servir per a fer-les era la de o bé madera d'olivera o la de taronger, encara que la gent preferia la de la madera d'olivera perquè era més resistent, segons diuen els expertos que la gastaven. Vamos, el que no les destrossava veien que...
Normalment ho gastaven els xics, encara hi havia xiques que eren molt diestres, Sí, sí. Sobretot les que tenien germans majors, i se eren les millors.
Sí, perquè sempre tenia aquest pique entre els germans, no? I sempre voler demostrar, perquè les dones, lamentablement, sempre les han tingut en un segon plano. Però la trompa tenia una clau a la part posterior sobre el que girava la mateixa. Els xiquets van aconseguir que la punta de ferro fos, per a que fora més suave possible i poguera ballar i tot, pues se fregava fortament sobre una paret de pedra o sobre el mateix rastrell del ròdeno sí. De Borriol que té les vores de les nostres carrers, o sigui, totes les aceres, qui no va rascar ahí la peonça perquè ixa després ballarà més de lo que tocava. Com a curiositat, Susana, la iglesia arciprestal, si nosaltres ens arrimarem, veuríem algunes de les voreres encara... Bueno, ara ja, perquè com està la zona peatonal, no sé, les hauran enviat a passeo, segurament, però...
Però se podia veure les marques,
sí,
eh?
Sí, sí, podíem veure les marques, inclús forats ja de tant de rascar.
De tant de rodar,
De tant de rascar i de jugar els crios allí, en aquesta zona, no? Els xiquets jugaven amb ella a fer córrer la trompa, que era un dels jocs, o al rogle... o també a la pesca i el panxo. El xoc de la trompa va tenir tanta acceptació en els nens de Vila-real que un fuster del municipi va agafar fama comarcal, com era Batiste, per a fer-les als anys 70. Bautista Gil, conegut per a tots com el nom del Rullo, va agafar tanta fama que xiquets acompanyats per als seus pares des dels municipis de la comarca venien desitjosos perquè li fessi una de les seues famoses trompes. O sigui, va agarrar tanta notorietat que, bueno, era... el tindre una trompa d'este Bautista no era prestigi ja, no? Ja no té garantia poder competir i poder guanyar, eh?
Sí, sí. És com ara comprat una guitarra a los Algodonales, no? Que sí, era la cuna dels guitarres, pues esta era la cuna de la trompa.
Sí, sí. Pues vull contar-te una curiositat, Susana. Pot ser que si este home haguera nascut al segle XXI...
I tant.
En les últimes tecnologies, pot ser que avui en dia seria un empresari d'èxit. Últimes tecnologies...
Reconegut, eh?
Sí, sí. Últimes tecnologies me referís a la venda online i tot això, perquè... Heu dit perquè la revista Emprendedores, que és una de les revistes per tot el que no vull saber, del, vamos, que diu, jo quiero ser algo en esta vida i vol muntar un negoci o algo, és una revista que recomane per lo menos intentar saber què és el que se mereix en el món i tal.
I tant.
Pues al mes de juliol de l'any 2007 va dedicar un article a una xicoteta fusteria d'un poble de València. Este taller de fusteria i modest, que avui en dia factura quasi 1,8 milions d'euros, o sigui, 1,8 milions d'euros.
Una modesta fusteria.
O sigui que... I te preguntarà, Susana, com pot ser això, no? Que una modesta fusteria facture tanta pasta, no? Pues la història remonta, pues això, l'any 2005, quan el seu taller de Domenyo, un xicote poble de només 800 habitants a 30 minuts de València, el fuster va adquirir un torn i va decidir fabricar de forma molt artesanal les clàssiques trompes de fusta. El propietari per aquells anys va dir: vaig fer diverses per a uns xiquets, i l'endemà van venir més perquè els feia, perquè li feia més, perquè va veure que tenia tant d'èxit, però vas començar pues, igual que el fuster de Villarreal. Van anar uns, els va agradar, van anar més crios, però este acompanyat a la repercussió que dona a internet, la venda online, la d'això, pues factura la modesta cifra de un...
La difusió que va arribar a tindre,
sí,
eh?
Sí, sí, o sigui que avui en dia que ens creem coses que són del passat són de rabiosa actualitat.
Totalment.
O sigui, que anime a tots els fusters...
A que se prodiguen, no?
Se prodiguen i
que al final arriben, on haver arribat este home, s'haver nascut en una altra època.
Sí, sí, sí. Vull dir que si algú té alguna idea al cap, que no la desaprofite i que busque viabilitat, que a lo millor los caminos del Senyor són inqüestionables, no? No
sé de tots els modos, algo molt important és fer-los i ser reconeixement públic que se fa des d'esta ràdio, des de Ràdio Vila-real, i la fa Luis Cabedo, en honor d'aquestes persones que han sabut posar el nom de Vila-real.
Sí, sí. Són persones que per a molts són anònimes i, i al cap dels anys hi ha que fer-los un reconeixement sempre, no? Sempre tots
per,
són...
Per cert, de les Pedrizas, no sé si... on va néixer?
L'home tenia, per això, volia muntar-se una ganaderia, volia d'això, va adquirir uns terrenos i era un somni d'ell de,
però era, no, era...
Ell era de Onda,
de Onda.
Natural de Onda.
Doncs, pues, però... bueno, em fa reconeixement a un foraneo de Vila-real i també, com no, de la província de Castelló.
Sí, però que indirectament tots ens han beneficiat perquè nosaltres érem els primers que estàvem ahí col·locats.
Bueno, que... les peonzas sí que degueren la trompa degueren, sí, rodar, sí, per moltes parts de la, sí, província de Castelló, segur, eh?
Sí, sí, el boca a boca sobretot va funcionar molt bé en aquella època i sigui funcionar avui en dia, eh? El boca a boca és la millor propaganda que qualsevol negoci pot tindre. I no res, això avui és el que tinc per avui.
Una que ja és prou i, a més, ho agraïm moltíssim. Luis Cabedo, creador de la pàgina de Facebook Amics del Cris del Calvari. Moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies, Susana, i fins la pròxima.
Escaparé, escaparé como Dorita rumbo a Oz. Descubriré, descubriré que el mago es solo una ilusión. Escogeré, escogeré entre las tinieblas y la luz. Y lloraré con un presente donde tú
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
¿Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
Mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información.
Vale, y arribem al final del programa. S'acomiadem fins demà. Ya saben, demà dimecres estarem amb tots vostès, com sempre. Dos horetes en Protagonistes.
Qué bien que con mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación. Que no te has ido y que te tengo cerca. No sería lo mismo imaginarte. Que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un ser. Qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Y
ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última cena. No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle.